avui estem ben capbussats en aquesta geografia humana. És una geografia marina, però també vista amb l'ull de la ciència, amb el nostre col·laborador de cada setmana, el catedràtic de Física de la Matèria Condensada, Josep Enric Llebot. Bona matinada.
Hola, Maite, bona matinada.
El fons del mar realment ha donat peu a moltes, moltes llegendes. Molta ciència que també ha dit molta cosa, no? Però...
Sí, home, la ciència és bastant recent, perquè, és clar, el fons del mar és molt fons, I no hi havia qui pogués mirar coses, no? És a dir, el mar es coneix molt bé i el coneixen des de temps els clàssics, ja coneixien el mar, perquè, és clar, volien navegar per la superfície i sabien que el mar és un lloc també perillós.
Sí, molt inescrutable, i a més que la prova està en que fa poc temps que encara han descobert espècies i de les planes abissals, uns animals gegantescos sorprenents.
Que això donava... Jo recordo que quan llegia els llibres d'aventures, de viatges, d'aventures, quan era jove, doncs em sorprenia molt quan trobaven aquells pops gegants i... Que no eren, bueno, que els deien pops gegants, però són, en realitat són calamars.
Calamars, que s'ha vist que existeixen.
No?
I tant.
S'ha vist que existeixen i són impressionants, Molt, molt grans.
L'aportació de la ciència, però, clar, ha trencat molts d'aquests mites, no?
Sí, sí. A veure, n'ha trencat i, d'altra vegada, n'ha deixat oberts, perquè no és marí, però és d'un llac, però podem pensar en el monstre del llac Ness.
Amb el Nessi, sí.
Que mira que s'hi han fet coses allà, mira que s'hi han portat aparells, que no s'ha trobat cosa, però mai s'ha arribat a una diagnosi d'aquelles que dir sense cap mena de dubte que no hi havia res, no?
No, i sense anar més lluny, també aquí al llac de Banyoles, a l'estany de Banyoles, que quan hi ha algun terratrèmol a molts llocs del món, hi ha una repercussió, quina fondària té o com està connectat amb altres indrets.
Home, el llac de Banyoles té una cosa molt curiosa, perquè, a més, això fa un temps jo hi vaig treballar allà, i és que l'alimentació al llac de Banyoles és per sota. Així com els llacs tenen un riu que arriba i un altre que en surt...
Molt més superficial,
molt
no?
Molt més superficial. Aquest té com una mena de brolladors subterranis.
Que vés a saber.
Sí.
D'on ve això?
D'on ve? Llavors, aquests brolladors, què passa? Que depenent de la força de l'aigua, perquè això depèn de si ha plogut molt, si ha plogut poc. Si la força de l'aigua és molt gran, com que al fons de tots els llacs hi ha sediments, és a dir, partícules sòlides que han anat caient, aquesta força de l'aigua és suficient per aixecar-la. I això dona una sensació molt de llegenda, no? Perquè de sobte vas per allà i trobes, i veus, vas amb una barca per sobre l'estany, i veus com si hi hagués un núvol de cendra que es va aproximant a la superfície. Clar, això és una cosa molt espectacular.
Sí, molt apassionant també per crear tots aquests éssers, no?
Clar.
Anem ara al mar un altre cop, i al mar, d'entrada, les onades, el moviment, ja també ha generat moltes històries.
I tant.
De quants havien estat engullits per aquestes onades.
I tant, i que probablement ho han estat en realitat.
També en realitat,
no?
Sí.
I quan se salven, quan ho descriuen, clar, la grandària de l'onada va creixent en funció del temps que ha passat de l'incident, no? Perquè, clar, ha estat una situació tan angoixant que cada vegada ho veus més gran, no? Però hi ha una llegenda que podríem dir una mica cinematogràfica del mar, no? Que és allò que ha passat en alguns indrets, a Galícia, a la Costa de la Morte,
a
prop dels Estats Units hi ha el Triangle de les Bermudes, no? Que se li han posat coses més o menys misterioses i que probablement se li han trobat algunes justificacions de la ciència en aquests llocs, no? Perquè, com tu havies dit, les onades és una cosa que crida molt l'atenció al mar, perquè es poden produir onades molt grans, però la grandària, malgrat que ens sembli això, que poden ser onades molt grans, molt grans, molt grans, normalment no es poden fer onades de més allà, per molt fort que bufi el vent i tot això, onades més grans de 10 de metres o una cosa d'aquestes, no? Llavors la pregunta és per què en alguns llocs hi ha coses tan fortes, no? Podríem dir tsunamis, no? Però els tsunamis tampoc són onades tan grans.
No. Els tsunamis... No, i el cas d'una onada gegantesca, la més alta que s'havia enregistrat, ara fa, potser va ser el febrer o finals de gener, a la costa al nord d'Espanya, a Sagra Cantàbria, que era una onada de 26 metres.
26 metres. Jo, personalment, he de dir que no m'ho crec, Jo no m'ho crec, però no vol dir que no fos així, perquè mesurar les onades es necessita un sistema molt particular.
Van comparar-ho amb l'alçada de no sé quants pisos, però esclar, si no tens el referent allà del bloc...
Si no tens el referent, i tu no tens... Si no fas una foto, diríem, o no fas...
És difícil.
Esclar, l'única onada que científicament, vull dir, una mica reconegut, que s'ha mesurat, és una que se li diu la del 1er de gener, perquè es va mesurar el 1er de gener de l'any 1995 amb una plataforma d'extracció de petroli del Mar del Nord, que es va produir una onada de gairebé 28 metres allà. Però, és clar, la plataforma aquesta, com que estava ancorada, podia tenir els nivells perfectament.
Sí, tenia, si no, no tens cap referència.
Tenia un aparell per mesurar-ho, no? I aquesta onada és la que, com a registre objectiu tècnic, tecnològic, és la que es diu més gran. No vol dir que n'hi hagi hagut altres de més grans, però en qualsevol cas no s'han vist o no s'han pogut mesurar, no? Les altres referències són a vegades, com aquesta que tu mateixa comentaves, de vaixells que s'han trobat amb aquestes onades, i llavors ho comparen, doncs si estan en el pont diuen, no, és que va passar per sobre del pont, o, clar, però això ve de metre, de pam més, pam menys, diríem.
Vull dir, tenir una càmera sempre a punt per poder-ho retratar, llavors, en tot cas, d'alguna manera, analitzar-ho després, no? I una de les coses també que pot haver generat certes històries d'algunes de les llegendes, de la forma de la superfície del mar, perquè ben bé quina forma té la superfície del mar.
Clar,
tampoc és...
És que si no parléssim d'això de ciència, dirien, és que a aquesta hora de la matinada ja no saben què estan dient, no?
No, estem doncs, parlant de ciència.
Estem parlant de ciència.
Som bocins de ciència,
això
en
mateix.
Aquest moment.
Doncs, esclar, la forma de la superfície del mar, això només s'ha pogut veure amb satèl·lits, no és plana. A veure, si nosaltres ho mirem, és plana, no? Malgrat les onades, és plana. Però si es mira amb un satèl·lit amb precisió, es veu que la forma de superfície del mar té bonys. I aquests bonys, o clots, tenen que veure amb la forma del fons. Si al fons hi ha una muntanya, o una... Sí, una muntanya, perquè també n'hi ha, doncs la superfície és una miqueta... A veure, si tenim una muntanya de 2 quilòmetres, a la superfície potser podem tenir un desnivell d'uns 20 metres. Però clar, això
però
no...
Són.
Però hi són. I això només es veu amb satèl·lits, no? Si hi ha un clot, doncs també hi ha un petit clot, no?
Que sembla que hagi de ser tot lineal, no?
Clar. I si hi ha un corrent calent, com que l'aigua calenta es dilata, doncs aquest corrent calent fa com una mena de muntanyeta. Llavors tindríem com un riu, un corrent d'aigua dolça, ai, d'aigua calenta, seria una mica més bonyegut. I si és un corrent d'aigua fred, doncs seria al revés, I això només s'ha pogut veure, o es veu, amb els mapes dels satèl·lits.
Sí, allò que deien abans, que la Terra era plana, ara ja podem constatar que el mar és una mica bunyegat.
És una mica bunyegat, una mica,
Costa,
per això.
Costa, clar, però sí, sí. Perquè amb l'aigua doncs sembla que sempre hagi d'estar a un mateix nivell, no?
Sí, però, esclar, parlem de Banyoles, no? Si el vent bufa d'un costat, si poguéssim anar i veure el nivell de l'aigua a un extrem, que és, diríem, a sota vent, o barluent de l'aire, doncs podríem mesurar també que hi ha una diferència, perquè el vent va empenyent l'aigua i també li va donant una inclinació. Clar, en el mar això també passa, però a gran escala.
Doncs quan ens mirem al mar segurament ara el veurem amb uns altres ulls. Josep Enric Llebot, gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
Molt bé,
bona matinada.
Gràcies a tu, Maite.